deportes.
COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, gairebé un quart de quatre. Com esteu? Benvinguts una setmana més a una setmana d'esports aquí a COPE Catalunya i Andorra. Ja en aquest estudi, el Manuel Oliveros. Oli, quina bona cara fas, bona tarda.
Sí, gràcies, bona tarda, Albert, com estàs?
Molt bé. I també el José Luis Gil, tu també fas bona cara, no et posis gelós. Gil, com va? Bona tarda.
Vols dir que faig bona cara?
Jo crec que sí, fem bona cara. Estem al mes de juliol i, sobretot, tenim ganes d'explicar-vos i analitzar amb vosaltres moltes coses en una setmana important. Veurem si és la setmana d'Art de Turam. Ara li preguntarem al Manuel Oliveros. De ben segur és la setmana on coneixerem ja els candidats oficials a la cadira de president del Futbol Club Barcelona. Però, com sempre, ordenem, situem la jornada, titulars d'avui dilluns.
Top 5.
La renúncia de Marc Gasol a la propera edició de l'Eurobàsquet es deixa entreveure en boca del seu germà Pau. La notícia podria tenir caire oficial en la jornada de demà.
Top 4.
Els catalans de segona divisió es comencen a moure. Primer dia de treball pel Llagostera, mentre que després de l'arribada de Iago Bouzón, el Nàstic oficialitza el fitxatge de lateral esquerre Musa Bandé.
Top 3.
L'Espanyol 15-16 arrenca avui amb el primer entrenament i les proves mèdiques i físiques per la plantilla. Amb les arribades d'Hernán Pérez i Burgui, el repte per la secretaria tècnica es troba un jugador que ompli el buit que deixa la sortida de Sergio García.
Top 2.
La junta gestora se'n reuneix a les 7 d'aquesta tarda amb les pressions a favor i en contra de que es tanqui de manera definitiva la incorporació d'Art de Turan al Barça. Bartomeu apreta a favor. L'oposició coincideix que es podria esperar perfectament el dia 19 de juliol.
Top 1.
La junta electoral comença el procés de validació de butlletes que ha de determinar de manera definitiva els candidats a la presidència el proper dimecres. Primer debat electoral a la Universitat de Vic. Debat a 4, amb l'absència de Josep Maria Bartomeu.
Entrevistes a Esports COPE.
Sentirem Pau Gasol en un acte promocional parlant del seu germà Marc, amb Quique Iglesias a peu de ruta a l'última hora del Tour de França i repàs del millor de Joan Collet, protagonista nit al Partido de las 12.
El debat a Esports COPE.
Un debat que com cada dilluns arriba de la mà de Bracafé, com cada dilluns i com cada dia Esports COPE de la mà de Bracafé, avui amb el Josep Maria Minguella i el Mario Ruiz.
La pregunta a Esports COPE.
Us hem preguntat avui, després de lo que va passar dissabte, qui us ha sorprès que passi el tall de signatures per intentar ser candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Més enllà del tema seguiment FCB, diu la Sònia Leal que Benedito no li acaba d'encaixar el tema, mentre que el Francesc Boix és més taxant. Freixa, no ho entenc.
Gràcies, Gil. Després t'escolto amb més històries, per exemple, de l'Espanyol. Recordeu, per opinar, volem, ens interessa la vostra opinió aquí a Esports COPE, al Facebook i al Twitter, les principals xarxes socials, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, és molt fàcil, i a Twitter som @EsportsCopE. Estem en marxa amb l'Antonio Gomariz avui a la producció i l'Héctor García a la sala de màquines. Un minut i tornem.
Caridad, que se acerca la mitad, caridad, la mitad de mes, y a mitad de mes se acaba el reservón para pagar la mitad. Atrevívete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
3 i 18 minuts. Aquest dilluns, Leo Messi podria brillar amb més llum en el planeta futbol. Un jugador juntament amb Javier Mascherano, que ho hagués guanyat tot a nivell de clubs i seleccions aquest 2015. Però no. Xile, per contra Claudio Bravo, sí que ho ha aconseguit, ho ha impedit a la Copa Amèrica. La crítica a l'Argentina és ferotge contra l'albiceleste i Leo Messi. Normal també. El pibe de Rosario, el jugador del Barça, és el referent d'una selecció que, recordem, porta, i seran més, 22 anys sense guanyar res. L'absoluta. La cara de Messi després de la final ho deia tot. La selecció és clarament la signatura pendent de Leo Messi. A veure si amb l'estiu pel mig passa pàgina ràpidament.
Albert Díez, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Mister, ¿algo que declarar sobre el rumor de que va a fichar un nuevo jugador?
¿Un jugador? He fichado todo un equipo.
Ficha al mejor equipo. Nissan Qashqai, Juke e X-Trail. La gama más amplia de crossovers desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Red de concesionarios Nissan del área metropolitana de Barcelona.
Eleccions Barça 2015 a Esports Cope.
Aquesta és la portada d'avui dilluns, en una setmana, com us deia, important. Cursa electoral a la presidència del Barça. Falten 12 dies avui per les eleccions i aquest matí la Junta Electoral doncs, ha començat a les 9 del matí la validació de signatures. Vaja, pel nombre presentat, bastant per sobre de les 2.534 necessàries, han de passar el tall Bartomeu, Laporta, Benedito i Freixa i veurem si també seguiment FCB, que té un marge de 200 signatures presentades sobre el tall. Ara escoltem algun dels precandidats després d'aquestes primàries a les eleccions del Barça, però abans, Oli Casar de Turam, aquesta tarda reunió de la Junta Gestora amb el debat de si s'ha de fitxar ara Arda Turan o esperar el 19 de juliol quan hi hagi nou president al Barça.
Sí, se sabrà aquesta tarda. La Junta Gestora se'n reuneix aquesta tarda a partir de les 7 per decidir si assumeix l'operació de contractació d'Arda Turan. Bartomeu i Gil Marín van arribar a un acord pel migcampista turc i també hi ha un principi d'acord amb el propi jugador. Per tant, és normal que Bartomeu vulgui el sí de la Junta Gestora. La resta de candidats prefereix que l'Atlético i el jugador s'esperin uns dies i que el nou president tanqui l'operació. En tot cas, al voltant de les 8 de la tarda, les 8 d'aquest vespre, es podria saber la decisió de la gestora.
Aquesta és la informació. És el gran debat dels últims dies i el que li balla al cap a Ramon Adell, el president de la Junta Gestora del Futbol Club Barcelona. Què ha de fer? Per això també us venim explicant a la sintonia de la cadena COPE que el dissabte, aprofitant que tots els precandidats havien de dipositar, d'entregar les caixes amb les signatures a l'Auditori 1899, doncs Ramon Adell va elevar consulta amb gairebé tots per saber què n'opinàvem. Atents aquesta tarda, aquest vespre, a les 7, la reunió. Veurem si tenim solució. Més coses. Marxem cap a la Universitat de Vic. Sílvia Ortiz, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè allà s'ha estat celebrant o encara dura el primer debat a quatre entre els precandidats, gairebé candidats a la presidència del Barça.
Ha acabat fa uns 10 minutets aproximadament. Ha durat 2 hores aquest debat electoral. S'ha generat una mica de temps perquè els candidats tenien moltes ganes de dir moltes coses. En aquest debat on el gran absent ha estat Josep Maria Bartomeu, sí que hi eren Joan Laporta, Agustí Benedito, Toni Freixa i Marc Cornet en representació de Seguiment Blaugrana. I com bé parlàveu, un dels temes d'actualitat que ha sortit en aquest debat, abans del debat, quan han parlat els candidats, és el tema del fitxatge d'Arda Turan. I tots els candidats aquí presents estan en contra de que la Junta Gestora tanqui aquest fitxatge. Ha dit Joan Laporta que és demencial que la Junta Gestora vulgui fer aquest fitxatge. Agustí Benedito ha dit que va contra l'essència de l'esperit electoral. Escoltem.
Y claro, esto de las urgencias que se están presentando en esta operación están fuera de lugar. No se entiende más que, pues eso, el estar favoreciendo o intentando favorecer a una candidatura, que la gestora se preste a este juego, es demencial. Creo que lo que quieren es de alguna manera tapar el ridículo que hicieron yendo a Turín a por Pogba y que vinieron con las manos vacías, intentan hacer un trágala. Y en este sentido me parece fuera de lugar.
Me parece que va contra el espíritu, contra la esencia del proceso electoral, que una comisión gestora que tiene el mandato de lo que es la gestión ordinaria del Barça pueda tomar decisiones de este importe económico. En muy pocos días tendremos un presidente sí legitimado, que es a quien corresponde, a él y a su junta, ¿no?, tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, no pueden hacerlo, no deben hacerlo y no deben tomar una decisión como esta. Si además tenemos en cuenta que puede haber otros candidatos que consideren otras alternativas a Turán. Por tanto, mi posición es que no deberían hacerlo, ¿eh?
Bueno, yo respeto mucho el trabajo que pueda hacer la comisión gestora y estoy convencido que saben cuáles son las atribuciones que tienen y cuáles son las que no tienen, y que el mercado se termina el 31 de agosto y que si existe la posibilidad de fichar a cualquier jugador, este u otro, hay tiempo suficiente para hacerlo después de las elecciones, que son el día 18 de julio. Por tanto, estoy convencido que la comisión gestora va a actuar bien. El otro día estuve hablando con su presidente y creo que no va a haber ningún problema al respecto, y no queremos ser alarmistas. autonomistes confiamos mucho en la labor de la Comisión Gestora.
La opinió sobre Arda Turam, el nom que està a sobre de la taula. Torno amb tu, Sílvia, els retrets entre uns i altres. Com ataquen ja en el camp de batalla, en aquesta recta final, ja en campanya per la presidència del Barça? Què diu Benedito? Què diu Laporta, per exemple?
Tot i que els organitzadors volien que el debat no passés als atacs i que no hi hagués confrontació personal ni atacs directes, això és inevitable, perquè els tres candidats es coneixen molt bé, tenen pràcticament comptes pendents, i ha començat parlant Agustí Benedito d'aquesta intenció de Joan Laporta de recórrer sempre a Johan Cruyff. Li ha dit que té una obsessió per Johan Cruyff.
Que tens una mena d'obsessió, o sigui, estàs en Cruyff tot el dia, i Cruyff, i Cruyff, i Cruyff, i Cruyff, i Cruyff, jo crec que és un actiu del Barcelona, és que és Cruyff Catalunya, com ho fas això? Cruyff Catalunya, Nicef, i tot el dia en Cruyff.
Mira,
Cruyff és molt important.
Encara no ho he dit prou.
El quin, l'ho
de? Ho hauré de dir més prou,
Cruyff.
Que te l'aprenguis.
Ja tu, perquè Cruyff, jo crec que Cruyff és un actiu important, és un home que val la pena escoltar-lo, com en d'altres, com en d'altres, però jo també t'ho vull dir, que em sorprèn que tot el dia estiguis amb el Cruyff. El dels noms que em dius...
Estaràs en sorpresa permanent.
Està bé.
Cruyff és una persona de referència del barcelonisme que ha aportat molt.
També ha rebut Toni Freixa per part de Laporta, un Toni Freixa que en un moment del debat ha reconegut que la Junta no sabia en el preu del fitxatge de Neymar, fet que ha provocat la broma de Joan Laporta, un Joan Laporta que ha acusat a Toni Freixa de ser el submarí de Bartomeu en aquest debat.
Jo crec, Toni, t'ho dic amb tots els respectes, que tal com estàs argumentant totes aquestes qüestions, dèiem que el senyor Bartomeu no estava aquí. Clar. No el veieu, oi? Sí. Doncs ja sembla que tenim aquí el submarino del senyor Bartomeu, el tenim aquí al cantó. Sí. Perquè, home, jo primer pensava, ha estat a dins de la junta directiva, no vas marxar. Si veies tantes coses que es feien de manera... doncs que no t'agradaven, molt fàcil marxar. No t'esperes al final, et presentes a unes eleccions, veurem les signatures que et validen, i resulta que fas un discurs absolutament continuista i defensant coses que saps que no les pots defensar.
Bé, prudència, paciència, que estem al mes de juliol, però és clar que ara ja en campanya, que és on entrem, el debat va pujant de to i de decibels. Des de Vic, des de la Universitat de Vic, Sílvia, alguna cosa més?
Només dir que han parlat també de projectes, de temes patrimonials, de temes esportius, i ha reconegut Toni Freixa que el tema de la grada d'animació estava mal parit des de l'inici. Això sí, estan d'acord els tres candidats en que la grada d'animació ha de ser un dels projectes dintre de la propera temporada.
Molt bé. Sílvia, que he anat directament al tema. Avui la Sílvia torna de vacances ja per enllaçar amb tota l'activitat del Barça temporada 2015-2016. Ha tornat amb un color espectacular. Les vacances, tot i que sigui redundant, bé, no, Ortiz?
Molt bé, perfecte.
Torna a la base que t'esperem. Gràcies, eh?
Fins ara.
A veure com ho veu tot el Manolo Oliveros. Mira quina càmera té aquí preparada el Manolo Oliveros. Mira, enfoca, apunta i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. El primer debat de cara a les eleccions del Barça. Una bona idea de nació digital moderat per un periodista inquiet com el Xavier Ginesta. A l'Aula Magna de la Universitat de Vic, Joan Laporta, Agustí Benedito, Toni Freixa i Marc Cornet, de Seguiment Blaugrana. A la imatge falta Josep Maria Bartomeu, quan a la mateixa hora donava la paraula a Jordi Moix per parlar de l'espai Barça. A Vic, els candidats critiquen l'absència de Bartomeu al debat, es barallen també entre ells, i Bartomeu ni tan sols és el protagonista a l'acte que presenta a la seva seu electoral, on qui pren la paraula és el responsable del patrimoni, Jordi Moix. És la tàctica de Bartomeu, parlar al mínim, cara amable i fotografies al costat del trident i el triplet. Fins ara ha estat suficient per aconseguir les signatures. Estratègia que no sé si serà suficient per guanyar les votacions del dia 18.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
I 28, ens apropem a 3:45 de la tarda. Recordeu, si algú s'incorpora ara, que us acompanyem sempre d'un 3:45 a les 4 de dilluns a divendres. Ens ha posat el Manuel Oliveros en situació del que ha passat amb aquest primer debat a 4 sense Bartomeu. Bé, ha anat a veure Bartomeu l'ha vist, però escoltat no l'ha escoltat. L'Helena Condis. Helena, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Perquè Bartomeu ha tingut un acte aquest matí. Explica ell o algú per què no ha anat a aquest primer debat.
Bé, Bartomeu va descartar la invitació per anar a aquest debat a Vic. Ha estat l'únic precandidat que no hi ha anat i ha estat aquest migdia a la seva seu, però no ha parlat. Bartomeu ha donat tot el protagonisme a Jordi Moix, que ha estat l'encarregat d'explicar el seu projecte d'Espai Barça, i ha estat també el mateix Moix qui ha hagut de donar explicacions de l'absència de Bartomeu al debat. Des de la seva precandidatura ens insisteixen que prefereixen anar a pocs debats i de qualitat, i en aquesta línia Moix ha dit que volen evitar la saturació. Això explicava per què han optat per explicar el seu projecte a la seva seu avui en comptes de fer-ho a Vic amb tots els precandidats.
La nostra candidatura està a disposició i ens agradaria, si s'organitza, els debats s'organitzen des de diferents institucions i hi ha temps per fer-ne debats que calguin, no? Fer-ne molts també pot ser un punt de saturació. Fer un debat més monogràfic sobre aquestes qüestions més relacionades amb l'aposta patrimonial, per la nostra banda, vam fer tota una explicació quan es va fer el referèndum a l'Espai Barça, ara contrastar dins d'un marc de les eleccions per repassar aquells detalls i aquelles visions és enriquidor pel propi debat electoral a Can Barça, per tant, per la nostra banda, a disposició.
Home, saturació, entenc que ho diu pel full de ruta que deuen tenir i deuen pensar per davant, però vaja, ara que estan a punt de ser candidats, confrontar programes, punts de vista diferent, que és el que en realitat enriqueix, i entenc el soci del Barça, que és qui el 18 de juliol anirà a atorgar el vot, és el que vol. Per ser Bartomeu en un acte on no ha parlat, l'acte devia ser molt important. De què anava?
Sobre l'Espai Barça, Moix ha dit que és un projecte patrimonial de club, que està segur que guanyi qui guanyi, es tirarà endavant, i que segons les seves previsions tindrà un gran impacte econòmic per Barcelona. Els 6 anys d'obres ha dit que generaran uns 158 milions d'euros i més de 4.000 llocs de treball. Aquesta tarda a les 7, Bartomeu té un acte a Sant Cugat i allà ens diuen que sí, que està previst que parli.
L'Espai Barça, és cert, és l'herència, és un dels grans projectes d'aquesta herència de la Junta, en el seu dia presidida per Sandro Rossell i després per Josep Maria Bartomeu. Helena, gràcies.
Fins després.
Anem al temps d'opinió.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
És la millor companyia a aquesta hora, la companyia de la ràdio i també dels Bracafés. Cafès que no prenen junts Neymar i Dunga, que es veu que Dunga va dir a la Confederació Brasilera de Futbol, la Comissió Tècnica de la Canarinha, que no presentés recurs per la sanció al jugador del Barça en el Brasil-Colòmbia. Està el Manol Oliveros, què posem oli en aquest inici de setmana?
Doncs cafè amb gel.
Cafè amb gel.
Sí.
Mira, et copiaré, que fa una calor aquí a Diputació Balmes, entre Balmes i Rambla Catalunya, on estan els estudis centrals de Copi Catalunya i Andorra. Increïble. Josep Maria Minguella, com va? Bona tarda.
Bona tarda. A mi el d'això, com que estic d'això, un cappuccino, tu. Cappuccino que tinc amb la línia italiana, saps?
Amb la línia italiana.
On estàs avui?
No, estic a casa avui.
A casa. També calor, també calor.
Amb aquesta calor, jo dono
de Home, on has estat el cap de setmana a l'Alt Empordà, feia millor temperatura, no?
Sí. No, feia 10 graus més que aquí.
Sí. 10 graus més?
Sí. 10 graus més.
No dir res.
Sortir ja corrent d'ell cap aquí.
Sí. Vaja, un pot pensar que en algun lloc que teòricament per la nit acompanya bé un jersei màniga llarga, doncs no. Bé, Mario Ruiz, com va? Bona tarda.
Què tal, bona tarda, companys? Jo com vosaltres, amb gel, com l'Ori, com tu,
Amb gel,
Clar.
Molt bé. A veure, senyors, escenari electoral a Can Barça. Després us pregunto per Messi, per més coses. Minguella, et sorprèn que hi hagi 4 segurs i possiblement 5 candidats?
Bueno, l'última vegada que hi va haver eleccions sèries, anem a dir, no vull que les altres no ho siguessin, vam ser 6.
Sí, ho dic per l'escenari en el que ens trobàvem ara. Deia la porta l'altre dia en aquesta sintonia que preveia que serien 2.
Menys signatures, no? Eren menys.
Sí, menys signatures perquè ningú va poder fer 6 mesos de precampanya.
Clar.
Com ha fet lícitament el president Bartomeu, perquè des de Totxa, que si algú es dediqués a comptar els actes amb què assistit de tot tipus, vull dir, eren totalment fora de les obligacions dia a dia d'un president, sinó que anava lligat amb això. Això és lícit, però, evidentment, és aprofitar la situació al càrrec, que si El que està al càrrec sempre té doble vessant. Si l'equip guanya, s'emporta els honors. Si perd, el foten cor. Per tant, és un risc. Ell l'ha assumit, li ha sortit bé, ha guanyat, i mentrestant ha fet... Bueno, el Barça sortia ara, hasta després dels partits, a fer de Zubi. Zubi, vull dir, quan ha parlat a la tele, no, de, no la seva tasca. Per tant, és aquesta història. Està bé, vull dir, això és el que hi ha. Per tant, la, què dic les normals? És que les del Rossell era tan dolenta la situació, acabava la porta, no podia presentar-se per reglament, que el Rossell era a l'altre costat i va guanyar per golejada. Després va durar el que va durar, però jo diria que aquestes són les que han anat més precandidats i que n'han passat. Sí, a mi em sembla correcte, em sembla bé. A més, crec que afavoreix, crec que a la divisió de vot, crec que afavoreix el Bartomeu.
Sí, això és el que li anava a preguntar al Mario. Aquesta dispersió en tants candidats, no sé si podem extrapolar el que són les signatures als vots. A mi em sembla, pot canviar molt la història, però una victòria fàcil, també com podíem preveure de Bartomeu. No sé, Mario.
No, a veure, no, victòria fàcil jo crec que no. El que sí que és extrapolable, i et donaré un exemple. Primer dir-te que les notícies que m'arriben, igual seguiment, SCD, Parilla, passar a la validació de signatures.
Clar, amb 200 només per clar, sobre...
Per que m'està arribant, no? I seria una llàstima perquè, de veritat, ho han fet molt bé. I després, mira, només donar-te un exemple de com és estimatiu aquest percentatge de signatures, no? Jo ahir, perquè estic seguint la campanya electoral, vaig estar per Terres de l'Ebre i per Tarragona, no? Que va anar, mentre el Jean Laporta jugava a futbol i s'ho passava bé i es divertia, i la Maria Bartomeu va anar a fer campanya, com deia la Minguella, no? Un va fer campanya i va anar per Terres de l'Ebre. Al mateix lloc on va anar Toni Freixa i on va anar Benedito i van tenir una assistència mitjana de 35-40 penyistes, Bartomeu va tenir 192 a Terres de l'Ebre i 100 i pico a Tarragona. És a dir, jo crec que aquesta és la proporció. Ara, hi haurà un gran debat, que és el dia 14, que és el dimarts 14, aquí sí que hi ha gran debat, que serà per Catalunya Ràdio, per TV3, per mitjans públics, i aquí determinarà molt. Serà decisiu? No. Que Bartomeu té avantatge? Sí. Que la proporció és la que donen les signatures, també, que Benedito li ha fet molt mal l'entrada a la porta i s'estan repartint l'electorat, sí. Que Toni Freixa li està fent mal a Bartomeu i li està agafant vots, però... també. És a dir, és un escenari molt interessant.
Però té relació les signatures sí, i les votacions o no? Perquè potser que... pots tenir no sé quantes signatures i després les votacions...
Bueno, això li va passar a Llauradó, unes
poden ser,
eleccions,
poden ser diferents.
Que va tenir 9.000 signatures, em sembla, i va acabar després amb 900
signatures. Minguella?
No té una relació relativa, perquè, primer de tot, és un problema, insisteixo, de si estàs al poder i tens contacte directe amb tota aquesta relació que hi ha de federacions, confederacions, no sé quantes coses, de penyes. Aquests depenen del que està al poder, del que està el president. Vull dir, ara el Bartomeu, en el futur pot ser el Bartomeu, pot ser un altre, i les penyes estan normalment amb el que mana. Això que ho dominava molt era el Núñez, que les feia anar cap aquí i cap allà.
Sí, però ara arriba l'hora de la veritat.
No, però clar, però això són la feina ben feta i també la inversió. És evident que el Bartomeu i el seu grup ha invertit, a part de temps, molt més diners. No he vist cap camioneta de cap altre candidat que la del Bartomeu. No he vist publicitat en premsa amb el 3 aquest dels 3... Del
però la porta posa, publicitat en premsa, Joan Maria.
Però no tant com el...
Sí,
no tant
però el... està fent campanyes publicitàries.
Bueno, fins ara, em sembla que... Però bueno, està bé, cada un fa el que d'això. Però ara ve el fet de votar, i el fet de votar, en aquests 10-12 dies, bueno, cada un pot dir el seu, hi haurà una batalla a dalt entre la porta i el Bartomeu molt directe, perquè la porta no parla dels altres candidats, sinó que parla de Rossell, de la porta, i posa sempre Rossell al mig, i parla del tema dels jutjats, i de com està el Barça, i tot aquest tipus de coses. Seguirà amb aquesta línia, i no m'estranyaria que en un moment determinat tragués algun document o alguna cosa i tal que pogués afectar això. No m'agradaria, però no m'estranyaria. I els altres es poden colar. De la mateixa manera que la porta es va colar amb el, quan el vessat, doncs el Benedito o el Freixa, que tothom el donava per descartat, es pot colar. El Freixa per mi és el que s'ha fet la campanya més futbolera. Vull dir, tranquil, tal, no sé què, jugador, tal, la Masia... I de la Masia no en parla ningú, només el premsa diu alguna cosa. Bueno, no ho sabem, i sobretot, si el Bartomeu no va als debats, o no va a cap debat, bueno, acabarà desapareixent. Vull dir, seria una cosa molt negativa, baix del meu punt de vista, de la seva campanya electoral.
Veurem, de moment ens
però,
anem...
Però el debat, perdó, sí. El debat, Mario, deies que serà el dia 14.
El debat ja està aprovat, ja acaba d'anunciar-ho TV3, és el debat és el dia 14, amb tots els candidats, de 10 a 12 de la nit, per TV3 i Catalunya Ràdio, és a dir, ho fan els mitjans públics.
És a dir, debat, o sigui, és en dimarts.
És un dimarts. Debat
és millor per Bartomeu que no sigui a l'última hora abans de votar, no?
No sé. Jo en aquest sentit...
Per què dimarts si no dijous?
Jo no sé, no tinc ni idea. És a dir, suposo que ho ha marcat TV3. Jo tinc la sensació de que...
A veure, que si no ens entenem.
TV3 posa les càmeres, no?
Les càmeres i el lloc. No posat el dia. TV3 ho tenia programat pel 16.
Bueno, deu ser una qüestió d'agenda de tots i han trobat el dimarts.
Però això tu creus, Minguella, que afavoreix el Bartomeu? Que sigui dimarts?
A veure, sí. Afavoreix el que perd, per entendre d'alguna manera. Si un dijous, a hores de començar la votació... per la que si un dels candidats o dos o tal, queden tocats vull dir que no convencen, que n'hi ha altres que els han passat per damunt, és molt més recient, ho tens molt més...
Exacte.
Quan vas a votar al cap d'unes hores, que si és 4 dies abans, que el dia següent, l'altre dia pots...
El vot ha estat, jo crec que ja està tan decidit en aquestes eleccions, un percentatge de vot, que un debat el dimarts o dijous, crec jo. I tu coneixes el soci, que és molt conservador, el soci entra en una franja de 35 a 70 anys, aquesta franja de...
No, però el suflé puja i baixa, eh?
Sí, però Manolo, és difícil canviar, eh? És difícil canviar, tot i que estic amb el Joan Maria... Jo crec que
Més calent si és el dijous, eh? Més calent.
Sí, però tot i que estic amb el Joan Maria, que encara veurem aparèixer papers, és a dir, encara veurem algun paperet més que apareixerà per la campanya.
Avui, Mario, Josep Maria, ja hem tingut algun indici del to, de com puja el to, ara que estem abocats a la campanya.
La porta ha tocat molt a Freixa avui.
Sí. S'estaven barallant entre ells.
S'ha ajuntat amb la porta per atacar Freixa.
Això li anava bé al Bartomeu. S'estaven barallant ells i Bartomeu estava doncs molt lluny.
Amb l'espai Barça. Tancarem en breu aquest temps d'opinió, que crec que està enriquint molt el debat, precisament.
Totalment.
A les eleccions del Futbol Club Barcelona. Però tema Leo Messi. A veure, Mario, Leo Messi era una autèntica... veure la cara de Messi, un poema...
Quina
quan acabava la Copa Amèrica. Novament la signatura pendent. Jo crec que passar-li factura no li ha de passar, perquè a més està a l'estiu pel mig, no?
I quins pals...
És trist, eh? Mira, la imatge dels dos nanos, que està, el nano que li està consolant, que li està tocant el cap, quan el Leo no reacciona i està, i es fan el selfie aquell famós,
sí.
És molt trist, perquè el Leo no s'ho mereix. És molt trist. A veure, jo també tinc la sensació de que és terriblement injusta la premsa argentina amb ell i que no hi ha valorat el que el té que valorar. És veritat que Maradona va guanyar sol el Mundial del 86, però ara, fer-ho amb el futbol actual, un jugador sol no guanya un Mundial. Mm. I el Messi d'Argentina no té al costat ni està Busquets, Neymar, Luis Suárez...
Ell potser, Josep Maria, ho hauria de tenir bastant més present, perquè sí que se li nota molt més còmode quan està a l'Argentina. Bàsicament allà parla, aquí no. Aquí parla sobre el terreny de joc. Va, ja m'entens.
No, allà és el capità, allà té més responsabilitat, allà té tot un país a darrere. Tu pensa que el Leo, si ara el treus i el poses a parlar... i no saps que porta 12 anys aquí, creus que acaba d'arribar a l'Ossari.
Doncs sí.
Sí.
Aquest tio porta 10 o 12 anys fora d'Argentina, no acaba de jugar aquí i se'n va cap allà. Està molt integrat, la família, els avis, la mare i tot això. I llavors té una assignatura pendent. Amb tots aquests anys, la selecció argentina, doncs, però no només amb el Leo, no sé si fa 20 i escaig d'anys que no ho guanya.
23.
Des del 93.
La gent del Leo encara quasi no havia nascut, m'entens? Per tant, és una davallada que està tinguent el futbol argentí, que dona molt bons jugadors individuals. No estic d'acord que allà no tingui bons jugadors, té excel·lents jugadors, i deu on juguen la majoria de jugadors, a Manchester City, a l'altre, a primer nivell europeu, però no té equip. No té equip, vull dir...
I ni entrenadors,
perquè aquests 24 anys no n'ha tingut mai.
Sí, aquest últim el vam conèixer fa poquet a Camp Barça.
No, i l'anterior...
Sí, simplement feia la punta de Martino.
És que, Albert,
veient
la final...
Maradona, Pekerman...
Veient la final de l'altre dia, veieu el Messi desconnectat al Barça de fa un any.
Però és que va ser una final dolentíssima.
Ahir escoltava una dada, crec que amb l'absoluta, dic, de les tres últimes finals les ha perdut Messi, a més no ha marcat cap gol a la final. És un Messi desconegut. Tanco perquè anem ja al Tour de França, que esperen el Quique Iglesias, però Minguella, qui m'has dit que guanya les eleccions a Can Barça, un nom?
Home, això t'ho diré el dilluns que ve.
Molt bé, perfecte. El dilluns que ve, fantàstic, m'ho apunto.
No després de la setmana, ell volia dir l'altre, però no ha acabat de tenir el calendari ben fresc.
Dilluns que ve.
I tu, Mario, quin nom que no l'he escoltat de fons em deies com a nou president del Barça?
Jo em mullo, jo et dic Bartomeu entre 21.000 i 23.000 vots.
Que gran que ets. Molt bé, Josep Maria Minguella, Mario Ruiz, Bracafés, gràcies, eh?
Gràcies.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Audi Center Barcelona. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Audi Center Barcelona Sud, al carrer A61 de la Zona Franca, a 5 minuts de la plaça Cerdà i de Colom. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeos, bicis, Quique Iglesias.
Doncs això, que anem al Tour, un dels grans al·licients d'aquest mes de juliol. Està en marxa la tercera etapa. A veure com arriba ja la muntanya, que arriba una mica de muntanya. Situem en Veres, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Situem com està l'etapa i després et pregunto pel Purito.
Som al mur d'avui, aquesta etapa tercera del Tour de França que ha començat a Amberes abans de les dues del migdia, a manca de 68 quilòmetres per l'arribada, només 30 segons d'avantatge pels quatre homes que des del quilòmetre zero estan en fuga. Són Noló, Elmiguer, Barta i Powell, sense espanyols, però en principi d'aquí una estoneta el grup hauria d'estar tot reunit per afrontar aquest últim tram de la jornada, que és espectacular. El mur d'avui, que és la casa de la Fletxa Valona, on va guanyar el Purito fa 4 anys, on ha guanyat els últims 2 anys Alejandro Valverde, que sens dubte és el grandíssim favorit per guanyar d'aquí a una estona la tercera etapa del Tour de França.
Deies el Purito Rodríguez, que va guanyar Joaquim el Purito Rodríguez, el corredor de Parets del Vallès, va caure ahir dues vegades. Com està? Ha sortit bé? El llenguatge visual, tu que l'has vist, com està el Purito?
Està millor del que esperava, ha passat bona nit, ens han explicat. Avui al bus de l'equip Katusha hi havia més bones cares que les d'ahir a la tarda. Ara veiem una imatge des de l'helicòpter i veiem a 7-8 homes de Katusha a les primeres posicions. Això vol dir que el Purito està força bé. Aquí la Fletxa Valona va guanyar, com dèiem, el 2012. Va tenir problemes ahir després de dues caigudes al genoll esquerre, també al colze esquerre, també a tota la cuixa. En principi, és el que solem dir aquí en el món del ciclisme, xapa i pintura, és a dir, que amb el transcurs dels dies i de les hores, doncs anirà la cosa millor. Si avui té bon dia, Purito és clar favorit aquí, tot i que Alejandro Valverde, en aquesta rampa de 1.300 metres, però el 10% de percentatge de pujada, és quasi imbatible al corredor murcià del Movistar.
Molt bé. Situem com està la general a l'inici d'aquesta tercera etapa, després del tall que va haver-hi ahir, que va afavorir, entre altres, Alberto Contador.
Mira, la general està comandada pel suís, campió de tot, Fabian Cancellara. Entre els grans favorits, setè Rigobert Urán, però el que ens interessa, Alberto Contador, és 14è a un minut de Fabian Cancellara. És només dels grans favorits, només Christopher Froome està millor col·locat que Contador, i ens hem d'anar molt enrere per veure el nostre Joaquim Rodríguez, que perd, amb respecte a Cancellara, 2 minuts 52 segons. Òbviament, ahir perdre minut i mig a Zelande i haver perdut també molts segons a la crono, que no és ni de bon tros la seva especialitat, ha fet doncs que ara Joaquim Rodríguez estigui molt retrasat en aquesta lluita pel mallot groc. Però això només ha fet que començar aquesta primera setmana, s'ha d'anar amb molta cautela, hi ha moltes forces, molts corredors que volen guanyar, i hem d'evitar les caigudes. Ahir el Joaquim no ho va poder evitar, però esperem que avui tenir una victòria catalana o una victòria espanyola en aquesta tercera etapa del Tour de França.
El temps és millor que ahir, Quique.
Sí, el temps, Manolo, és espectacular, avui llueix el sol, avui estem com si estiguéssim a Barcelona, és a dir, una temperatura estupenda aquí a les Ardenes, Avui dormirem a Bèlgica, a Charleroi, i demà ja sí que entrarem a través del pavé ja en el nord de, França, per dirigir-nos ràpidament cap a Normandia i cap a la Bretanya. Així que esperem estar amb una mica més de fresqueta a Normandia i Bretanya els propers dies.
Molt bé, i us escoltem a tot l'equip del ciclisme a la cadena COPE a partir de les 4 d'aquí, re, no?
Sí, el butlletí de les 4, l'Eri Fradi situarà la cursa, ens canviarem la sintonia a COPE Ponés, als dispositius mòbils i a l'aplicació de Tiempo de Juego, i els darrers quilòmetres ja a la sintonia de l'antena convencional de COPE en el programa de la tarda de Ramon García.
Molt bé, Quique, gràcies.
Una abraçada a tots.
Adéu.
Anem al fil del futbol, a 10 minuts per les 4. Parlem de l'Espanyol. Avui ha començat a treballar el conjunt blanquiló 2015-2016. De seguida, escoltem el president Joan Collet. Abans, un altre Joan, Joan Heredia. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
A veure, com torna la feina l'Espanyol?
37 dies després de l'últim partit que va jugar contra el Barcelona de Guayaquil, ha tornat a la feina amb les habituals proves mèdiques que passen tots els equips a la tornada de vacances, i la plantilla s'ha dividit en tres grups que entre avui i demà passaran pel Car de Sant Cugat, la Ciutat Esportiva i la Clínica Creu Blanca, on avui trobem alguns jugadors com Canyes, Arbilla i el que sona com a nou capità de l'equip, Javi López, que ha parlat de la sortida de Sergio García al Rayán Qatarí.
Te tienes que acostumbrar, ¿no? Yo en 5 años, en 5 temporadas que llevo aquí, bueno, se nos han ido también Osvaldo, se fue Verdú, se fue Luis García, siempre se nos han ido grandes jugadores. Es verdad que son ausencias que bueno, que en un principio se pueden notar, pero yo creo que con la ilusión de todos y los compañeros nuevos que lleguen, todo el fútbol y sigue adelante. Unos se van, otros vienen, y con los que vengan a muerte, y esperemos que bueno, que todo salga bien.
Està molt pesat el Gil i vol que et pregunti, clar, va ser motiu de preocupació a la pretemporada anterior, Tievi, que ha estat a l'Almeria però que pertany a l'Espanyol, que ha tornat?
Pues no ha tornat. El club no volia colar brot com el de l'any passat, i de moment sembla que li han donat 2 dies lliures perquè pugui acabar de perfilar la seva sortida del club i a veure què passa. També hi ha altres jugadors com Clerc i Sergio Tejera que tampoc han estat presents, pendents de resoldre la seva sortida del club, i Estuani i Héctor Moreno, que van passar dies amb les seves seleccions i que encara estan de vacances.
Molt bé, demanem des d'aquí que no sigui un culebrot el cas Tievi, i que per les dues parts doncs es busqui la millor solució. Hi ha molta feina a fer a l'Espanyol, amb temps per davant, òbviament, per tancar la plantilla, però dimecres l'equip ja es trasllada per fer aquesta concentració, l'estaix, el primer d'aquesta pretemporada, a la Vall d'Aran.
Sí, avui, però abans, la primera sessió d'entrenament a les 7 de la tarda, amb Sergio González dirigint. Demà continuaran les proves mèdiques i, com deies, l'equip marxarà dimecres a Garòs, s'estarà fins al diumenge, i dissabte jugarà el seu primer partit de la pretemporada contra una selecció de jugadors de la Vall d'Aran.
Molt bé, Joan, gràcies,
Gràcies,
bona tarda. A veure, Gil, Joan Collet, que ahir va passar pels micròfons del Partido de les 12 de la cadena COPE, què ha dit?
Doncs el que sap tothom, que serà difícil trobar un recanvi a la mida per cobrir l'absència de Sergio García. Li agrada Marco Asensio, però deixa el tema en mans de Pere Arnau. Reconeix o deixa entreveure que caldria una venda per equilibrar el pressupost de la 15-16 a espera d'esdeveniments dels moviments de possibles vendes i compres de paquets accionarials, i confia en la innocència de qualsevol membre vinculat a l'Espanyol en el tema Osasuna.
Sabe mal haber perdido estos jugadores. Yo creo que, bueno, lo de Sergio ya lo hemos dicho muchas veces, que estaba palabrado, hay que cumplir. No podemos buscar otro Sergio García, porque yo estoy seguro que sería muy difícil de encontrarlo, tanto en el juego, en el campo, en el vestuario, sobre todo como capitán. Bueno, y a Lucas lo mismo. Ir al primer equipo del Real Madrid, pues también es una puerta que es muy difícil que desde el club pues le hubiéramos puesto problemas, y cerrarle esa puerta, y hasta desearle lo mejor, y convencido que los técnicos van a encontrar recambio.
Pues a mí me han hablado muy bien, muy bien. Me lo miro desde mi butaca en el sofá cuando lo veo por la tele o en el campo, y realmente es un jugador que me gusta, pero los técnicos, todo el mundo dice que es un gran jugador con mucho futuro y con mucha proyección, sí. Bueno, nosotros para el presupuesto de la 14-15 no tenemos problema. Hemos cerrado el ejercicio pues bastante bien, y a partir de ahí pues tenemos algunos pagos que es probable que tengamos que ser imaginativos y buscar alguna solución. Pero bueno, el año pasado, pues mira, con David López, que fue el único jugador que se vendió, creo que llegó la última semana de agosto, y si no llega, pues tendremos que buscar otras soluciones. El que quiera tendrá que ponerse de acuerdo con más accionistas, con más gente pues de referencia en el club, si es que hay esta posibilidad, y yo como presidente pues lo miro desde la distancia. Pero ya lo dijo el máximo accionista, no se vende el Español. Hay unos accionistas que quieren vender sus acciones, y a partir de aquí pues hay que buscar bien quién es el compañero de viaje y que ponga la institución donde se merece. Y a mí que salga una persona y diga, ha salido un dinero de un club y me han dicho que ha ido para allá, pues bueno, esas cosas hay que demostrarlas. Yo lo único que espero es que no pase nada y confiar en la plantilla. Yo estoy seguro de que eso no es como lo han pintado, ¿no?
Joan Collet, president de l'Espanyol, ahir per obrir ja aquesta pretemporada, la nova temporada del conjunt blanquiblau 2015-2016, recordem, segon projecte amb Sergio González a la banqueta. Ara un consell. Un consell? No, un bon consell. A 5 minuts per les 4, recordeu que són temps complicats econòmicament parlant, i si tu que ara mateix estàs escoltant la ràdio, Copi Catalunya i Andorra, o bé la teva empresa, passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Vaja, no la tenim nosaltres, sinó que la té Barnacrèdit, perquè Barnacrèdit, recorda, et pot ajudar com a líders que són en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris. Pots aconseguir aquests diners que tant necessites, important, sense despeses avançades. Segon, et fan un estudi gratuït i, sobretot, la solvència que la signatura es produeix davant un notari. Truca a Barnacrèdit, apunta 93-487-1324, 93-487-1324, o visita barnacrèdit.com. Tenim més coses. Antonio Gomariz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Hem de fer un apunt d'un dels tres catalans de segon, el Nàstic de Tarragona, que continua reconstruint l'equip per la nova aventura a la categoria de plata del futbol espanyol.
Eso es, sí. Ayer hizo oficial la incorporación de Musa Bandé, un lateral izquierdo que llega procedente del Olot y se une a los fichajes ya conocidos de Yago Buzón y Chisco Hernández. Por otro lado, hay que decir que la Llagostera comienza su pretemporada esta tarde con el habitual reconocimiento médico, y que el primer entrenamiento lo harán el próximo miércoles.
Gracias, Antonio. De seguida, Pau Gasol, parlant de Marc, la selecció i Navarro.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujodux, con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Está pensando en reformar su cocina, baño o piso completo? Venga a visitarnos, le haremos el estudio y proyecto sin compromiso. En Lujodux verá nuestra exposición de más de 300 metros cuadrados con cocinas, baños, mamparas, parquet, todo lo que necesite para la reforma completa de su vivienda.
Confíe en Lujodux.es, 93-105-7121, calle Sanz 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Alguna vegada deus haver pensat,
va, el golf no és per mi.
Et deixarem sense excuses. Si n'ets aficionat i animes nous jugadors, et regalem 3 Green Fees. O si jugues al pitch empat amb un handicap inferior a 16, ja pots sortir al camp. A més, del 15 de juny al 15 de juliol, bateig per tots els que no ho hagin provat. Més informació a catgolf.com. El golf és per tothom.
Bàsquet per tancar. Pau Gasol ha presentat avui al carrer de Sant Cugat el seu campus clar en l'aire, el futur de Marc Gasol amb la selecció espanyola. Demà, ja us diem, anunciarà que no, i avui en Pau ho ha deixat entreveure.
Marc, sé que va a tener que tomar una decisión que no va a ser fácil, pero bueno, yo creo que pronto va a anunciar esa decisión, igual implica o implicaría una complicación a nivel de equipo suyo, ¿no?, de Memphis.
I després, Navarro, el seu gran amic, l'absència de la selecció i la lesió, 3 mesos de baixa.
Sí que és un pal que Juan Carlos no estigui amb la selecció. Primer, per a nivell d'amic, l'amistat i l'apreci que li tinc, perquè sé que és un moment difícil per ell. Ell sempre ha estat amb la selecció, pràcticament, exceptuant l'any que es va tenir que operar del turmell. Sí que el tenia molta il·lusió per estar, però físicament doncs, ara s'ha de cuidar per intentar mantenir i allargar la seva carrera esportiva, no? És un moment important per ell per prendre aquesta decisió, que és difícil però és la correcta. Llavors sí que és un pal, perquè a més de la seva qualitat com a jugador que sempre ens vindria molt bé a la selecció.
I aquesta tarda Sergio Llull, que anunciarà la renovació amb el Real Madrid. Tanquem programa.
Superstar.
Tuvimos que mentirle. Le dijimos que el Valencia havia ganado la Champions.
Què és això?
Felicitem des de Minuto Gil els companys de Panenka, que treuen un número amb el motiu del 60è aniversari de la Champions League i treuen aquest vídeo on una família enganya a un seguidor del València de tota la vida fent-li creure en el seu refugi de jubilació que el València efectivament li va guanyar al Madrid la darrera final de la Champions. Felicitats, perquè el vídeo evidentment
futbol ficció
i és una manera imaginativa de promocionar, sí. Això és real, el número de Panenka, 60è aniversari de la Champions League. Última hora,
sí.
Segons Televisió Espanyola, Iker Casillas jugarà la pròxima temporada en el Oporto. Notícia que avança Televisió Espanyola.
Apuntat queda, gràcies Gil, gràcies a tots. Que vagi bé, les 4.